El diumenge a Montserrat. L'actualitat montserratina a Ràdio Estel i Montserrat Ràdio. Amb Òscar Verdagí.
Bon dia. La figura de Josep Benet està lligada des de ben petit al monestir de Montserrat. Va ser escolar, va passar 7 anys a l'escolania i, sens dubte, aquell temps el va marcar per la resta de la seva vida. Va pertànyer a la Federació de Joves Cristians de Catalunya, es va llicenciar en dret i, com a advocat, es va especialitzar en la defensa dels represaliats del franquisme. Va ser un home de diàleg. L'abat Aureli Maria Escarré li va encarregar l'organització de les festes de l'entronització de la imatge de la Mare de Déu de Montserrat a través de la Comissió Abat Oliva. Dimarts es va celebrar al monestir la jornada Josep Benet i la primera resistència antifranquista, l'entronització de la Mare de Déu de Montserrat, que tenia com a objectiu donar a conèixer la seva figura, la d'un dels principals activistes en la lluita contra la dictadura franquista a Catalunya. Al programa d'avui entrevistarem l'historiador Josep Maria Soler i Sabater, que va participar a la jornada amb una ponència en la qual va fer un esbós de la figura d'en Benet. Li preguntarem per què cal reivindicar el seu testimoni i per què va ser tan important per al país i per a Montserrat, en particular la celebració d'aquelles festes de l'entronització de l'any 1947. A la segona part del programa trucarem a la Cecília Méndez, responsable de comunicació, màrqueting i captació de fons de la Fundació Nen Déu, perquè ens expliqui com va anar el concert que divendres l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica Sant Cugat van oferir a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, que tenia com a objectiu donar a conèixer la tasca de la Fundació. La Cecília ens explicarà també per què els cal la implicació de la societat per tirar endavant la feina que fan a la Fundació, que se centra en la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual. Comencem.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
L'entronització de la imatge de la Mare de Déu de Montserrat, que va tenir lloc el 27 d'abril de 1947, es considera el primer acte de resistència unitari i alhora de reconciliació entre catalans vencedors i vençuts de la Guerra Civil. Un dels protagonistes d'aquelles festes va ser Josep Benet, un dels principals activistes en la lluita contra la dictadura franquista a Catalunya. Josep Benet va ser l'ànima de la Comissió Abat Oliva, que es va encarregar de buscar els fons perquè es pogués fer possible un nou tron de la Mare de Déu i l'organització dels actes. Dimarts es va celebrar a Montserrat la jornada Josep Benet i la primera resistència antifranquista, l'entronització de la Mare de Déu de Montserrat, que tenia com a objectiu principal donar a conèixer la figura de Josep Benet, així com el context històric i els seus principals protagonistes en relació amb les primeres accions de resistència contra la dictadura franquista. Un dels participants d'aquesta jornada va ser el catedràtic en Història Contemporània per a la Universitat Autònoma de Barcelona i llicenciat en Filosofia i autor de 14 llibres sobre la Guerra Civil i la postguerra. Es tracta de Josep Maria Soler i Sabater, que ens acompanya. Bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta setmana hem viscut aquest acte d'homenatge a Josep Benet al monestir de Montserrat. S'ha de reivindicar molt la figura de Josep Benet i potser no se n'ha fet prou.
Sí, s'ha fet, té un reconeixement perquè ha deixat una part de les memòries, les que afecten la Guerra Civil, la segona part va morir, però sí que és veritat que se reivindica molt perquè en Josep Benet té una cosa que és molt important. És l'home que surt de l'extracte social més humil de Catalunya amb un drama familiar extraordinari i que gràcies a la funció de Montserrat, a la formació que té Montserrat, a la seva voluntat de convivència amb tothom, malgrat les diferències socials, polítiques i culturals, doncs és l'home que impulsa el país. I, clar, persones així, lògicament, són persones que són uns fars, uns punts de referència per tota la societat.
Una de les seves característiques és la seva transversalitat.
Sí, absolutament. Jo crec que és molt, molt, molt lúcida aquesta aportació que ara em fas per una raó. Perquè en Josep Benet el pots trobar a tot arreu. És a dir, te'l pots trobar a les barriades populars. Quan comença la immigració més dura, ell hi va. En Josep Benet el pots trobar en la lluita antifranquista. En l'època, diguem, dura, més difícil del franquisme, hi és. No solament ajudant els països aliats, fins i tot transportant, com li demanaven, dinamita per la frontera, perquè, clar, és a dir, llavors era una guerra, la Guerra Mundial, sinó ajudant les persones més difícils. Per exemple, en la Guerra Civil, ajudant els religiosos que eren perseguits, diguem, per l'ateisme violent de la gent que no se n'adonava, que anava molt en contra això de la República. Bueno, la lluita, la Guerra Civil, la Guerra de Classes, la Guerra religiosa que hi va haver. En Josep Benet el pots trobar després amb entitats culturals d'ajudar a la gent amb referència al salvament de la llengua catalana i de la cultura catalana, i te'l pots trobar com un home clau amb la tronització de la Mare de Déu. Però al llarg de la seva vida, i la seva llarga vida fins que va morir, doncs te'l pots trobar amb els estudiants, te'ls pots trobar amb els treballadors, te'l pots trobar amb el Paco Candel, te'l pots trobar amb un poble, el més petit de Catalunya, que ha potenciat qualsevol activitat. Per què? Perquè ell va posar la seva vida al servei de la recuperació i de la convivència de Catalunya per damunt de la guerra i de les diferències. Clar, això el fa tan important.
I és una persona que s'estimava profundament Montserrat.
Sí, sí, ell és montserratí. Ell és un nen que ell ve d'una família, ara en diríem una família absolutament disgregada i trencada, amb uns nivells extraordinaris. Ell arriba aquí en 7 anys, fan una petita trampa perquè pugui entrar per 2 raons. Jo crec que una part de la segona raó és que a casa seva no arribaven els serveis mínims, i aleshores també hi va entrar el seu germà, per cert, que era bisbetó, i va morir aquí, allò tan bonic i tan dramàtic de la mort de l'escolar, no? Que diu mossèn Cinto Verdaguer, això li va passar. Ell s'està 7 anys i mig a Montserrat. Amb 7 anys i mig a Montserrat no el ve a veure ningú, ni la seva mare ni el seu pare. O sigui que, clar, això vol dir una mica, és a dir, estar 7 anys i mig seguits a Montserrat, i aquí Montserrat és la seva vida de formació, de cultura, d'amics, de referència. Ell és un profund montserratí, per això té aquesta visió tan interna i profunda de Montserrat, tan oberta a Catalunya i tan universal. Bueno, una mica l'esperit de Montserrat. Això és en Josep Benet.
I és l'esperit, és l'ànima de l'entronització de la Mare de Déu de Montserrat, que es produeix el 27 d'abril de 1947. Ara hem celebrat els 75 anys d'aquelles festes, sí. i és l'impulsor.
Sí, ell té un avantatge, ell ha fet la carrera de dret. Hem de recordar que just quan acaba la Guerra Civil, que va ser ferit a la Guerra Civil, era de la Quinta del Biberó, amb un accident, no al front, ell sempre ho deia. Ell, quan fa el servei militar, l'envien, diguem, a Càceres i després a Madrid a fer de censor militar a favor dels franquistes, i acaba la guerra que han guanyat, no? I aleshores ell és un home ordenat, ha estudiat la carrera de dret, i aleshores és quan Fèlix Millet, l'home honest, l'home de l'Orfeu Català i tot el positiu, no després un descendent seu que ha sigut una persona, diguem, d'un mal pas amb la qüestió moral, no? I aleshores ell és un home molt ordenat, i llavors en referència a en Millet i totes les persones que hi ha, és l'home que posa una mica d'ordre, és un bon secretari, és un bon organitzador, i ell té la gran idea de dir, aquí ha de participar tothom. Se n'oblida d'on han estat uns i els altres quan la guerra i en la postguerra, se n'oblida tothom. I diu, aquest és un acte de retrobament de tot un poble, sigui quin sigui el seu ideari polític, mentre sigui de convivència. I aleshores ell és el que aconsegueix a Montserrat. Clar, imaginem-nos l'any 1947 a Montserrat, tot ple, demostren els fotografies per tot arreu, hi ha gent per tot arreu, en un moment de persecució tan brutal de la llengua i la cultura catalana, a l'època del nacionalcatolicisme, i de cop i volta, què sents parlar en català? Però no parlar en català amb algun persona, no, persones que venen del franquisme, per la raó que sigui, com l'Enric Oliver, l'alcalde de Tarragona, l'Enric Oliver i Rodríguez, que parlen català. Per què? Perquè parlen la Mare de Déu, perquè ells regeixen català i parlen català. Els jerarques del règim es queden esmaperduts. Què està passant aquí? Tot això és en Josep Benet. Bueno, després hem vist actes multitudinaris, fins i tot ara, de forma recent, amb el qual es parla en castellà. I després, què estan fent? Això, gent pretesament progressista, no? Diguem, hi ha aquesta actitud de compromís amb la llengua, amb la cultura, a partir de Montserrat, i en Josep Benet és l'impulsor. Ell, en fi, jo vaig estar molts anys amb ell, no? I vam treballar, i vam ser, en fi, amics fins i tot, no? Malgrat la diferència d'edat. Ell és de les coses que n'estava més orgullós de l'autorització de la Mare de Montserrat, per això ho portava al cor. És a dir, en certa forma, ho dic amb un sentiment no solament espiritual, la Mare de Déu era una mica el seu... És a dir, era una mica la mare que amb dificultats va tenir, que ara no és... Tràgiques per la seva vida. Hem de pensar que el seu pare va morir dessagnat al mig del carrer, a Cervera, amb un acte, diguem, una cosa de tipus passional, raro, Vull dir que en Benet és una persona que es fa a si mateix i amb tot el país actua conjuntament per tirar endavant.
I per què van tenir aquell ressò tan important, aquelles festes de l'entronització? Per què van ser tan importants? Fins i tot a fora, internacionalment, es van veure articles de tota mena.
És que hem de pensar que ha passat una guerra civil que és monstruosa, tant per la violència, diguem, estructural franquista, com, diguem, el que hi ha hagut de violència que ha acompanyat la revolució. I això és la reconciliació. És a dir, és la reconciliació de veritat, no és la reconciliació que diuen els partits polítics, reconciliació de partits polítics, però per expulsar els adversaris, no, en aquest cas no. És reconciliació de tothom, per poder viure de forma conjunta tots els catalans, en referència, per superar totes les diferències, per crear una societat civilitzada i de civilitat, i encarar la possibilitat de cara al futur en democràcia.
L'ànima també d'aquestes festes, d'aquesta entronització, va ser la Comissió Abat Oliba.
Sí, sí, sí.
Que va ser...
La Comissió Abat Oliba, hi ha persones com el Fèlix Millet, hi ha persones com el Manel Ibáñez Escofet. L'Ibáñez Escofet és el gran periodista que transformarà La Vanguardia, diguem, tants anys dominada pel franquisme, traurà la paraula espanyola, La Vanguardia, perquè això és una imposició franquista. És l'home que havia començat a ser periodista amb El Matí, quan la Unió Democràtica de Catalunya el crea, crec que és l'any 1932, i després a poc es va incorporar al periodista a partir dels anys 50, però als anys 47-48, ell que fa s'ha de guanyar la vida com pot i fa, diguem, d'administrador, doncs llavors s'incorpora la figura de l'Ibáñez Escofet. Però incorporen figures com, per exemple, gent que d'alguna forma o altra estava en el sector franquista i tots s'hi posen en conjunt per dir aquesta és la idea, hem de recuperar totalment el país, i el país som tots.
La militància catòlica passa a ser militància política.
Sí, hi ha gent que se n'adona que el nacionalcatolicisme és la utilització de la religió per part del règim franquista. I aleshores continuen a la seva fe religiosa, però llavors comencen a fer militància política. Per quina raó? Clar, perquè el nacionalcatolicisme és, primer que tot, és manipulador de religió, és absolutament contrari als pobles i a les cultures de l'estat espanyol, és antidemòcrata, és intolerant i fins i tot, si convé, recordem a la part final del franquisme, el nacionalcatolicisme és anticlerical. Els atacs que li feien al Tarancón, per això es va tants anys al bisbat de Solsona, perquè era un home progressista amb el concepte, diguem, de progrés social de tothom, no? I aleshores ells se n'adonen i diuen una cosa és el fer i el fervor i la fe religiosa, que això és una cosa personal, però nosaltres hem d'actuar políticament i aquesta actuació política fa de que es potenciï a partir d'Unió Democràtica de Catalunya, la Unió Democràtica de Catalunya honesta, sòlida, no? Aquesta part final vergonyosa de la seva desaparició. I aleshores ho fan amb les més diverses organitzacions socials i polítiques que arribaran, catòlics n'hi haurà, diguem, a l'oposició més forta d'aquells anys, que llavors a poc serà, després de l'època de la immediata postguerra, l'anarquisme i del maquis, doncs seran els comunistes i ja arribarà la democràcia després també els socialistes.
Quin pòsit ha quedat d'aquella entronització, de tot aquell moviment catòlic i després polític?
Que Montserrat és un far de moltes coses a nivell cultural, bueno, ara mateix el Museu de Montserrat. Que la gent vagi a Montserrat, perdó, que faig aquest petit matís i falta, exacte. Que la gent pugi a Montserrat i no vagi a veure el museu, això és un pecat mortal. És a dir, perquè Montserrat continua sent un punt de referència cultural, de trobada, de projecció, d'universalitat, però a més una altra cosa. Veure de que per damunt de les diferències, tots els catalans formem un sol poble. I aquest sol poble sempre, això es basa en el diàleg, en la convivència i la voluntat de reconciliació i de tirar tots units. Aquest fet contínuament surt a la història de Catalunya, malgrat, diguem, l'aparició, com ara pot sortir, de forma una mica o aparegut, de grups d'extrema dreta o algun partit polític de dreta extrema, amb el qual, afortunadament, a Catalunya no tenen suport ni ressò.
Un dels fruits futurs d'aquesta entronització després ve la caputxinada.
Sí. Bueno, clar, això és de l'any 1966. Ara imaginem-nos, la caputxinada és l'època. Ja han nascut els Beatles, jo ja ho agafo una mica, la part final, jo sóc jovenet, però agafo la part final de la caputxinada, eh? És a dir, jo tinc 15 o 16 anys, però ja m'arriba a mi. Vol dir que han arribat els Beatles, que han arribat els Cabells Llargs, que han arribat el que poc temps després hi haurà el maig de París, el maig del 68, però això és el moment en el qual els estudiants deixen de portar camisa i corbata, i es projecten d'una forma, diguem, molt, com diria jo, poc religiosa. Però en Benet hi és allà. No solament és allà per donar suport a tota la tancada dels caputxins de Sarrià, sinó que aconsegueix que totes les forces polítiques es reuneixin al voltant d'una taula rodona. És la taula rodona que continua existint a casa seva, on viu la seva vídua, la Florència Ventura. La taula rodona de les forces polítiques agafa el nom per la taula rodona del menjador de casa seva, que diu... Tu ets comunista, tu ets socialista, tu vens d'aquí, tu vens d'allà, tu ets independentista, tu ets nacionalista, tu ets això, tu ets allò. Tots hem de fer una taula redona política per intentar fer una actuació conjunta enfront d'una dictadura que s'ha hagut d'adaptar, continua sent una dictadura sanguinària, però s'ha hagut d'adaptar a donar certes formes, no? Ha tingut la sort de poder-se presentar com anticomunista en aquest món de la Guerra Freda, entre el món comunista i el món capitalista, i aleshores nosaltres lluitem per la democràcia. Això és, en certa forma, també la figura, en aquest cas mai tan ben dit, d'en Josep Benet. És a casa seva on es fa aquesta reunió, que és a conseqüència dels fets de la caputxinada.
Quin és el seu llegat? Quin és el llegat de Josep Benet? I si necessitaríem algun Josep Benet actualment?
Bueno, necessitaríem uns quants, sí, sí. Perquè, és a dir, nosaltres, el país és molt complex, hem de pensar que fa 4 dies nosaltres dèiem, som 6 milions, ara gairebé arribem als 8 milions, és un món global, és a dir, és global i local, la catalanitat, i molta gent ha vingut de moltes parts del món, això ja és irreversible, i aleshores necessitaria molta gent de Josep Benet, doncs, amb els sectors del moviment obrer, amb el sector social, cultural, ideològic, polític, és a dir, el que s'està fent. El seu llegat, bueno, la lluita, la perseverança, la confiança, l'esperança en construir un país molt millor a partir de la suma de tothom, des dels valors de la convivència, de la democràcia, de la pau, i en certa forma el que ell deia, no? Sempre deia, hem de trobar una fórmula, i la fórmula sempre passa pel diàleg. Una mica és això el que deia en Josep Benet, que algunes forces polítiques ho han copiat, no està malament. El que passa és que han de tenir resposta a l'altra banda, si no, és una presa de pèl.
I el paper que ha de tenir Montserrat en el futur?
Jo crec que Montserrat continua sent... Jo sóc molt montserratí, més enllà tothom té les seves característiques, diguem, espirituals o religioses. Jo sóc, malgrat això, sóc molt montserratí, molt. Crec que és un punt de referència cultural, social... I crec que Montserrat ha de continuar aquesta feina de, diguem, d'universalitat, aquesta feina també de ser un centre d'acollida a la gent que vegi, diguem, que també és un lloc de natura, és un lloc turístic, però ha de ser un lloc cultural, un lloc de trobada de tothom, un lloc d'hospitalitat, com diu l'ordre benedictina, i un lloc amb el qual, per damunt del si un és creient o no creient, pensa d'una manera o una altra, jo crec que Montserrat ha de fer aquesta feina, diguem, d'integració de les més variades corrents que hi ha al món. A Montserrat tindran acollida sempre que sigui una altra vegada sobre el respecte mutu de tothom.
Potser el mil·lenari del monestir, que se celebrarà el 2025, és una bona ocasió per fer aquest renaixement de Montserrat des del punt de vista social, cultural, espiritual...
Sí, home, és que un mil·lenari són molts anys, eh? I, sí, és a dir, una creixença contínua de Montserrat perquè, clar, perquè ara les característiques socials del món estan canviant, la religiositat està canviant, augmenta certs aspectes d'espiritualitat i disminueix la religiositat. No són incompatibles, però hi ha persones amb les quals l'espiritual la tenen profunda i potser no tenen religiositat, no? Seria el meu cas, eh? I aleshores jo crec que Montserrat pot continuar fent aquesta feina sempre amb el respecte a totes les característiques més diverses. Per exemple, amb tot el món ortodoxa, això ha sigut una cosa del món de la fe ortodoxa, ara tenim moltes persones de fe ortodoxa a Catalunya, a la gent que saben de que, en fi, siguin monoteistes o politeistes, doncs la creença de que hi ha valors superiors amb els quals unes persones ho identifiquen en la religió i altres persones ho reivindiquen en l'esperit, amb la humanitat, etc. Jo he sigut molt amic de l'Hilari Reguer i del pare Massot, recentment traspassats, i ells sempre em deien, escolta, és que el que nosaltres diem fer religiosa, tu potser ho dius drets humans, ho dius bondat, etc etc. Jo crec que em deien, jo crec que ets més religiós del que et penses, m'ho deien a mi. Doncs una mica això, no? Saber de que aquí nosaltres podem aportar moltíssim en referència als nostres valors més profuns a la convivència de totes les persones amb els valors més espirituals.
Josep Maria Soler i Sabater, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí de diumenge, per fer-nos una nova lliçó d'història, en aquest cas centrada en la figura de Josep Benet, arran de l'homenatge que s'ha celebrat aquesta setmana al monestir de Montserrat. Gràcies i bon dia.
Gràcies, bon dia.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Un apunt per acabar el tema de les festes d'electronització. A continuació escoltarem dos testimonis de persones que van viure aquell moment in situ. D'una banda, mossèn Lluís Bonet, que tenia 15 anys i que va passar la nit amb els escoltes. Una de les coses que més encuriosit el va tenir la nit del 26 d'abril va ser com despenjarien la senyera, que va aparèixer a l'agulla del gorro frigi i que va ocasionar moments de nerviosisme. Un altre fet que destaca mossèn Bonet és que arran de les festes hi va haver persones que van canviar la militància religiosa per la política. Escoltem-lo.
Sí, l'anècdota d'aquesta és que el Martín Artajo, que era el representant del govern, que era ministre d'Afectes Exteriors, va dir en el debat Escarrer, el cremarem. Diu, no, cap manera. El debat Escarrer va reaccionar, això amb una explicada, esclar. Va reaccionar i de cap de les maneres, ja la trauran. Sí, clar, cremar-la. Però la nostra impressió és aquesta. Perquè vivim això. I llavors surten la gent cristiana, llavors, moltes vegades, això passa aquí a la confraria. Com que hi ha una mentalització de que el cristià està ficat també en l'ordre temporal i el Vaticà II, llavors molta gent abandona, en certa manera, la militància cristiana i se'n va se'n va a la militància política. Això també és una mica, segons com, és una mica de drama.
Una altra persona que va viure el 27 d'abril de 1947 va ser l'orfebre Manuel Conesa, que treballava a la Casa Corberó, a qui li van encarregar un bon nombre de llànties votives de les entitats que volien ofrenar a la Mare de Déu. Concretament, el senyor Conesa, que tenia 16 anys, recorda la làmpada del monestir, que és a sobre del nou tron, que tenia un element que poques persones coneixien. També explica l'anècdota del vidre que protegia la imatge, que va generar algun problema perquè es veiés des de baix.
En aquesta làmpara de l'abadia hi ha 8 cares, diguéssim, 8 gallons, i a cada galló hi ha, si porta a la part de dalt, hi ha l'anell pastoral dels 8 bisbats de Catalunya. Quan es va posar la Mare de Déu, allà es va posar el vidre. I em sembla que era el 27 que hi havia l'ofici, i llavors els van tindre que treure el vidre, perquè d'entrada era tot il·luminat i la imatge de la Verge no es veia.
Aquestes anècdotes i altres vivències, aquests dos testimonis dels actes de l'entronització, es podran trobar en el butlletí del santuari del primer quadrimestre d'aquest any, que es publicarà properament.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.
La Fundació Nen Déu és una entitat social dependent de l'Arquebisbat de Barcelona que treballa des de 1892 a la capital del país. Ofereix educació i atenció especialitzada a 245 persones amb discapacitat intel·lectual i física a partir dels 3 anys i al llarg de tot el seu cicle vital. 4 dels seus centres comparteixen l'objectiu de fer créixer l'autonomia de les persones amb discapacitat: l'Escola d'Educació Especial, el Centre Ocupacional, el Centre de Dia d'Atenció Especialitzada i la Llar Residència. La Fundació, ubicada al Passeig de Maragall de Barcelona, també compta amb un centre mèdic obert a tot el públic i especialitzat en l'atenció a les persones amb discapacitat. Divendres, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica Sant Cugat van oferir un concert a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, que tenia com a objectiu donar a conèixer la tasca de la Fundació Nen Déu. Va ser un concert molt bonic, en el qual es van recaptar fons per tirar endavant el treball de la Fundació, com és la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual. Ens acompanya a través del telèfon la Cecília Méndez, responsable de comunicació, màrqueting i captació de fons de la Fundació Nen Déu. Bon dia, Cecília.
Bon dia, Òscar.
Primer de tot, l'enhorabona pel concert, que va estar molt bé. L'Escolania ha estat la segona vegada que ha cantat per la Fundació Nen Déu. Fa prop d'un any que va actuar al Palau de la Música en un altre concert memorable. Contents, suposo.
Moltíssimes gràcies per la felicitació. Sí, estem molt contents. I també una mica esperant el moment en què els escolans puguin conèixer els nens i nenes de la nostra Escola d'Educació Especial. Aquesta és una trobada que encara no hem fet pel Covid, però que tenim pendent de fer, i creiem que també és important aquesta integració, no? Estem pendent d'aquesta trobada, que segurament també serà molt emocionant, com va estar el concert.
I com em vaig emocionar jo quan vaig venir. Quines són les necessitats més imminents que té la Fundació actualment?
Sobretot, les necessitats de la Fundació es basen en les mans. L'educació especial i l'atenció especial de persones amb discapacitat intel·lectual requereixen moltes mans. Al contrari del que es pensa, per guanyar autonomia necessites més persones pendents de cada nen i cada nena que necessita guanyar aquesta autonomia. Per exemple, et dono un exemple, Òscar. Un nen que necessita mitja hora per posar-se un botó necessitarà alguna persona que estigui pendent d'ell o d'ella perquè pugui aconseguir per si mateix fer-ho. Per poder tenir una persona pendent d'aquest nen, necessitem altres pendents dels altres nens,
clar,
no? Doncs d'aquí sorgeix una mica la necessitat que té la Fundació de fer captació de fons i d'aconseguir fons per poder donar el suport que necessita cadascuna d'aquestes, bueno, no només nens, sinó nens joves i adults amb discapacitat intel·lectual, als quals donem educació i atenció especialitzada mitjançant 4 centres.
Per què t'omple tu personalment treballar per la Fundació?
A mi m'omple sobretot per tenir contacte amb persones amb discapacitat intel·lectual, perquè són persones que són molt obertes de cor, que no discriminen, que donen amor i donen tot tipus d'emocionalitat. Això per una banda, per altra és per treballar, per donar visibilitat a la Fundació, perquè és una fundació que porta 130 anys treballant a Barcelona i hi ha molta gent que encara no la coneix i fa una feina que és impressionant. Quan jo vaig arribar a la Fundació, era una fundació que feia moltes coses i comunicava poques. Bueno, una mica la meva motivació és poder donar a conèixer aquesta feina, el treball que es porta a terme i que cada vegada més gent conegui que aquesta feina es du a terme i com es du a terme.
A les famílies com les ajudeu? Perquè suposo que necessiten també un suport, igual com els propis nois i noies al centre.
Bueno, les ajudem principalment donant com a guia, no? Donant eines perquè puguin garantir el benestar del seu fill, la seva filla. Això per una banda. D'altra, també treballem amb treballadores socials perquè hi ha famílies que tenen, a més de la discapacitat del seu fill o filla, tenen altre tipus de problemàtiques i treballem per poder donar solució i donar sortida de la millor manera possible a cadascuna de les dificultats que aquestes famílies ja de per si ja tenen. Hi ha algunes que tenen dificultats afegides. Bueno, nosaltres treballem en aquestes dificultats també perquè el dia a dia d'aquestes famílies sigui millor. També pensa que en un nen o una nena que afegeix autonomia a la seva vida, la família també respira millor, no? Perquè quanta més autonomia té una persona amb discapacitat intel·lectual, aquesta família menys haurà d'estar darrere del seu fill i la seva filla. Doncs és un treball que no és només educador, sinó que és integral. I també fem acompanyament espiritual, per suposat.
Cecília Méndez, responsable de comunicació, màrqueting i captació de fons de la Fundació Nen Déu. Enhorabona de nou pel concert i enhorabona sobretot per la tasca que feu a la Fundació. Tots aquells que vulgueu col·laborar, ja ho sabeu, a través del web fundacionendeu.org. Com deia Cecília, moltes gràcies, bon dia i bon diumenge.
Gràcies, Òscar.
I fins aquí el programa d'avui, que l'hem fet possible la Gemma Mutger a les vies de so i qui us parla, Òscar Bardagí. Ens retrobem la setmana vinent. Que tingueu un bon diumenge i una bona setmana.